on i quan podrien tenir lloc.
Amb aquest apunt hem arribat a les 12:04, amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia Eivissa i Formentera. Avui és dijous 30 d'octubre, i avui parlarem d'actualitat, concretament d'una actualitat molt dolça, perquè aquests dies els obradors de les Pitiüses treballen a ple rendiment per elaborar panellets, bunyols i d'altres dolços típics de Tots Sants. En parlarem ara en uns minutets amb en Jordi Riera, que és el president de l'Associació de Forners i Pastissers de PIMEF, i seguim amb les noves seccions aquesta temporada. Començarem amb Ens associem, on coneixerem més a fons la feina d'una nova entitat social que fa feina a les Pitiüses. Avui concretament coneixerem la feina que fa Disfam a Eivissa, de la mà de la seva delegada, na Sabrina Poli. I més tard parlarem de sous, farem comptes amb la consultora financera Raquel Corral, i sortirem de l'estudi en missió diplomàtica per conèixer el talent pitiús que fa feina arreu del món. Per tot això i molt més, ja tenim aquí a la nostra companya, la periodista Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Pablo Morganti, el nostre heroi, el nostre comandant, el control tècnic, que fa que tot això soni de meravella. I quan són les 12:05 abans de tot això, ens posem al dia. I començam, Nieves, la repassada a l'actualitat parlant de transport, perquè d'aquí a 2 podria posar-se en marxa la nova contracta d'autobusos d'Eivissa si cap empresa hi presenta un recurs en contra o en demana la suspensió. Els ha estat l'adjudicatària de la nova concessió d'autobusos.
Sí, la nova contracta tindrà 2 lots, un per al transport urbà de Vila amb 17 línies i un altre amb les 44 línies restants. Els 2 contractes, als quals havien optat diferents empreses, sumen més de 200 milions d'euros i milloren més d'un 50% la cobertura actual del servei. En el cas que cap empresa hi recorri en contra durant aquestes 2 setmanes, ALSA podria posar-se a treballar de forma progressiva a partir de novembre. Escoltant Mariano Juan, vicepresident del Consell d'Eivissa.
El nostre objectiu era tenir-ho adjudicat abans de 1 de novembre, ho hem aconseguit, crec que s'ha de posar en valor, i que es posés en marxa durant el mes de novembre, que es començàs a posar en marxa durant el mes de novembre. I sempre he dit que el que no està en les nostres mans és si les altres empreses recorreixen o no recorreixen i el que decideixin els tribunals.
I seguim parlant de transport, Nieves, però en aquest cas de transport aeri, perquè segons l'informe de sostenibilitat de l'any passat, presentat per l'Observatori d'Eivissa Preservation, el consum de combustible en l'aviació s'ha duplicat i ja és el principal responsable de les emissions a Eivissa.
Sí, l'estudi apunta que hi ha hagut un augment important de les emissions lligades a l'ús de combustibles fòssils a Eivissa, amb un 24% més de CO2 equivalent. Un dels reptes és reduir els jets privats. Escoltam Imma Saranova, directora executiva de Eivissa Preservation.
El combustible Jet A1, que es el utilizado en aviación, haya duplicado su consumo y sea ya el principal responsable de las emisiones en Eivissa, refleja para nosotras un reto urgente. Estudios recientes están demostrando que los vuelos privados pueden emitir entre 5 y 14 veces más gases de efecto invernadero por pasajero.
Davant d'aquesta situació, el vicepresident del Consell d'Eivissa, Mariano Juan, aposta per fer servir combustibles menys contaminants i també per la cogestió aeroportuària.
Poder tenir més capacitat d'influència amb els slots, amb les taxes.
Un altre problema destacat a l'informe de sostenibilitat 2024 és l'aigua, amb pèrdues molt importants a la xarxa, sobretot a municipis com Sant Josep i Santa Eulària, i la baixa reutilització d'aigües depurades. Sentim Elisa Langley, que és coordinadora de l'Observatori d'Eivissa Preservation.
Únicament en 3 de les depuradores hemos cumplido paràmetres que podrien permetir su reutilització.
L'informe també destaca que la població d'Eivissa ha augmentat un 1,4% en només un any.
I canviem ara d'assumpte i parlem d'emergències, perquè avui està previst que s'aprovi inicialment el pla d'emergències de la ciutat d'Eivissa. L'equip de govern és conscient que arriba tard perquè és obligatori a partir dels 20.000 habitants i recordem que a la ciutat d'Eivissa ja se superen els 50.000.
Aquest pla estableix protocols d'evacuació pels 15 barris del municipi i això inclou punts de trobada allà on la població s'ha d'agrupar en cas d'emergència. S'han avaluat diferents nivells de risc per incendis o inundacions. L'alcalde Rafa Triguero ha assegurat que les vies que recorren la ciutat d'Eivissa no tenen xarxa de pluvials adequada. L'escoltam.
Todas las vías recorren la ciudad de Ibiza, no tienen pluviales para evacuar el agua que ellas mismas recogen. Por lo tanto, uno de los trabajos en este presente es empezar a preparar la ciudad.
Triguero ha tornat a reclamar a l'Estat la declaració d'emergència perquè està vinculada a bonificacions per als afectats.
Muchas bonificaciones fiscales para vecinos, para comerciantes, van ligadas a esa declaración de emergencia. Por lo tanto, es de imperiosa necesidad esta declaración para la ciudad de Ibiza.
Idò, ho deixem aquí, Nieves, pel que fa a l'actualitat. Ara mateix t'escoltarem.
Fins després.
Fins ara. Són les 12:09 i ja ens posam una mica dolços aquí al programa perquè, en tots sants, hem de fer panellets. Sí, sí, com us deia, començam el programa amb un toc dolç perquè aquests dies els obradors de l'illa estan a ple rendiment preparant-se per les festes de Tots Sants, que tenen un component dolç. Volem saber quins són els dolços típics, els pastissos típics d'aquesta època de l'any i per això avui ja podem parlar amb en Jordi Riera, que és president de l'Associació de Penedès i Pastissers de PIMEF. Jordi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Com estàu? M'imagino que a tope, no?, aquests dies.
Sí, mos agafes amb els obradors a ple rendiment. Vull dir, estan treballant i preparant moltes cosetes per totes les botigues, tenir-les ben polides i ben guarnides.
Exacte, ben guarnides, ben sortides dels dolços típics de Tots Sants, que ara parlarem si els típics encara es mantenen, però m'imagino que també aquesta tendència de Halloween està fent presència a les pastisseries, però estàu ara mateix, diríem que els productes típics, els productes estrella d'aquesta època són els panellets i els bunyols, veritat?
Sí, correcte. Això són els productes que han fet tota la vida tothom i, bueno, aquests sempre han d'intentar sempre que no passin mai de moda, sempre mantenir-los, lluitar per ells sempre i al final la gent és un producte d'altíssima qualitat que li agrada molt i el que sí que han d'intentar és pues, fer-los veure a la gent jove, a les noves generacions, de seguir consumint aquest tipus de productes típics que són els que han fet sempre.
Exacte. Quins serien els panellets, per centrar-nos ara en els panellets, quins serien els ingredients estrella o els més típics i tradicionals? Ara et demanaré si s'està innovant també en aquest sentit.
Sí, bueno, la recepta dels panellets es parteix sempre d'una recepta base, que és el massapà, que sempre es tan per tant de farina de maia i sucre, i llavors porta un percentatge de clares d'ou, d'ou, i després, evidentment, a partir d'aquí ja es comença a transformar tot, no? Els més clàssics de sempre han set sempre els de pinyons i els de maia, que evidentment són els que tenen més demanda, també són els que tenen un gust pues, més accentuat, no?, per les pròpies ingredients que té. I després, pues, evidentment, sempre parlaran de tot tipus de panellets. Pues, hi ha gent que en fa de coco, de xocolata, de fresa, de llimó, de taronja... Vull dir, després, llavors, cada obrador li dona el seu toc personal, però, evidentment, el punt de partida és un bon massapà amb una bona maia.
Exacte, aquest amb sa bona base, amb s'ingredient de bona qualitat, llavors ja tot és un èxit i ja cadascú que innovi com li paregui, no?
Correcte, correcte. Jo a partir, al final, es tracta que és una peça que és com si fos de pastillatge, vull dir, de donar-li la forma que un ja desitja donar-li i, evidentment, acabar-ho amb un toc propi que distingueixi cada un dels obradors.
Exacte. Quants d'obradors formeu part o estàu associats a PIMEF?
Som més o menys uns 11 obradors que estem associats i bueno, intentam entre tots tirar endavant sempre tot el tema de producte tradicional, mantenir-ho, perquè són les nostres rels i és el que hem de fer sempre, i lluitar-ho sempre.
Exacte, el tema de relleu generacional, mira, crec que en el sector de la pastisseria dels forners no l'hem tractat fins ara, perquè també és una gran qüestió, no? M'imagino que és una feina que sempre hi ha aquest tòpic, no? Tradicionalment, que és una feina dura, perquè ho és, s'ha de matinar molt, és una feina que requereix molt de compromís, no?
Correcte, correcte. Aquí sí que és veritat que es tenen que diferenciar dos sectors, uh-huh. perquè dins del que és el nostre, pues, una cosa és el tema de panaderia uh-huh. i l'altra és el tema de pastisseria. Amb el tema de panaderia, evidentment, la nit a vegades és més complicat, és molt difícil trobar gent que conegui aquest ofici. Uh-huh. S'han de formar des del principi. Per lo menos aquí a Eivissa, potser a la península igual hi ha més opcions, però aquí s'ha de formar la gent des del principi en panaderia. I en pastisseria, evidentment, sí que, bueno, pues a través d'escoles i de formació professional, pues evidentment la gent sempre és més fàcil de trobar alguna persona que hagi fet algun tipus de curset i bé. Però en quant a relleu generacional, doncs, bueno, cada empresa té la seva problemàtica. Hi ha gent que té sort de tenir una filla o un fill que ha estudiat. És el meu cas, que la meva filla està fent tercer de pastisseria a l'Escola de Barcelona, del Gremi de Pastissers.
Sí.
I doncs, hi ha altres famílies i altres empreses, doncs, que no tenen tanta sort, a vegades.
Clar, 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 no? Un absolut afortunat, i a més formant-se allà on hi ha grans mestres de la pastisseria, com en Jordi Roca, per exemple, la veritat que tenim relleu generacional garantit en aquest cas, afortunadament.
Sí, en aquest cas sí.
Hem començat, Jordi, parlant dels panellets, però els bunyols també no els volem deixar de banda, que és una cosa també com molt nostra, no?
Sí, els bunyols, evidentment. Aquí a Eivissa es fa el bunyol nostre, sembla que s'ha fet amb anís. Uh-huh. Això està clar que és el més típic, però sí que és veritat que altres bandes també fan el bunyol buit,
sí.
que pot ser inclús relleno, a vegades el fan rellenos amb xocolata, amb crema, amb altres tipus de productes, pues que també tenen una bona venda uh-huh. i que cada obrador també personalitza a la seva manera.
Sí, sí, sí. O sigui que també hi ha marge per innovació sense deixar de banda la tradició, eh?
Sempre, sí. És que al final el nostre sector, la veritat és que és un sector molt, en quant a pastisseria, és molt actiu.
Sí.
Les xarxes socials també avui en dia fan molta feina.
Sí.
I t'obliguen a estar molt al dia amb tot el tema de productes nous.
Sí.
i de noves receptes, i entonces has de fusionar una miqueta sempre, no? Estem obligats a fusionar una miqueta.
I tant, i tant. Fer també créixer aquesta espurna creativa en el sector de la pastisseria i de la panaderia, també diria jo.
Sí, correcte, correcte. Però, per exemple, quan a panaderia no hi ha productes que siguin típics del que és Tots Sants, no?
Clar,
només
no,
està,
no,
està
no,
centrat
no, no, no.
Només en tema de pastisseria.
Exacte, exactament. Escolta, i clar, és evident, nosaltres aquí mos estimem molt la festa de Tots Sants, però és inevitable que també entrin aquestes noves tradicions com és Halloween, i no sé si aquesta tradició també porta implícits alguns dolços típics.
Bueno, com a típics, vull dir, de la nostra zona, evidentment, no?
Ja sabem que això els està molt important, eh?
Sí, és una festa anglosaxona que ha arribat aquí al final. I bueno, la demanda és el que te comentava abans, que la demanda pròpia de la gent, les xarxes socials fan que al final tinguis que tenir aquest tipus de producte. En el nostre cas, en el cas de Can Noguera, tenim alguna coseta, ens centrem molt en lo nostre, en lo d'aquí, i sí que és veritat que sempre li feim una guinyada d'ull a algun producte, pues perquè sí, pues perquè els nens petits t'ho demanen, i per què no els hi vas a donar? Claro que sí, faltaria.
Exacte,
més.
Exacte. I que teniu així, que estigueu fent amb motiu de Halloween, també?
Nosaltres, bàsicament, el que fem és alguna cookie decorada amb motius fantasmagòrics o algun muffin, també, algun uh-huh. tipus de mandalena.
Sí.
I poqueta cosa més, eh? Sempre hi ha altres pastisseries que fan temes de pastillatge, inclús de xocolata, de bomboneria, també. Bueno, tot, amb aquesta festa tot val, però sí que és veritat que, perquè qualsevol producte el pots arribar atonatjar en su sentit de Halloween,
sí.
però bueno, en veritat depèn de cada un dels obradors, eh? Cada obrador ho fa diferent.
Exacte, no sé si podríem arribar fins i tot a veure aquesta mescla entre panellets i motius de Halloween, que amb aquesta forma redonata igual sí que dona, no?, per fer una carabasseta
sí,
o alguna cosa.
Al final es pot arribar a fer, seria una fusió, però bueno, potser els majors no estarien tan d'acord amb nosaltres. Eh?
Mira, una fusió intergeneracional. Huelos, nets,
bueno.
Netes, aquí celebrant Tots Sants i Halloween enmig, o sigui, o al voltant, millor, d'una taula plena de panellets fantasmagòrics. O sigui,
un panellet de Halloween.
Sí, sí, sí. En fi.
Amb els ulls vermells.
Per exemple, ai, Déu meu, quines coses se m'estan acudint. Ja se m'està obrint la gana i se m'estan ocorrint idees molt loques, però li volia agrair a en Jordi Riera, que és el president de l'Associació de Panaders i Pastissers de PIMEF, que avui ens hagi atès. Sé que avui estan enfeinadíssims, així que no li robarem més temps. I si vols afegir alguna cosa, Jordi, per acabar, endavant.
No, moltes gràcies a tothom i sobretot demanar a la gent, al públic ibisenc, pues que consumeixi amb establiments propis de la illa, que és on tots els recursos s'han de quedar, perquè jo penso que és el millor per tots i al final tot retorna.
I tant.
Moltes gràcies.
I tant, Anton. Gràcies a tu i estem completament d'acord amb aquest missatge. I ens hi sumem pràcticament, vaja, cada dia, Jordi. Moltíssimes gràcies a tu per haver-nos atès i això, a tornar a fer feina, que sé que aquests dies en teniu molta. Moltes gràcies.
Gràcies a tothom.
Nosaltres ara fem una aturadeta, passa publicitat i en tornar seguim amb més assumptes d'actualitat aquí a IB3 Ràdio. Fins ara.
IB3 Ràdio és participació.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que t'has llegit, i doncs, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà enmig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Al dia, a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio.
Dotze i 21 minuts, ja tornem a ser aquí, estàveu escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i aquesta temporada, com sabeu, hem posat en marxa una nova secció aquí al programa. Una vegada al mes coneixem en profunditat la feina d'una associació que atén a la població d'Eivissa i Formentera, i avui, amb motiu del dia de la dislèxia, que s'ha commemorat aquest mes, concretament el dia 8 d'octubre, rebem aquí a l'estudi a Sabrina Poley, delegada de Disfam a Eivissa i Formentera. Bon dia, Sabrina.
Bon dia.
Des de quan hi ha una delegació de Disfam a Eivissa i Formentera?
Pues nosaltres ens vàrem constituir com a delegació l'any passat, portem un any i mig.
Treballant.
Sí.
I per quin motiu vareu néixer o es va impulsar la creació d'aquesta delegació?
Doncs quasi ve d'una casualitat, perquè jo en el meu cas tinc una filla de 15 anys que va ser detectada de dislèxia i en una trobada de l'Associació de Mares de l'Institut vaig coincidir amb una mamà que em va parlar de Disfam. Això fa 2 anys. I quan vaig arribar a casa li vaig buscar el seu telèfon, li vaig contactar i arrel d'això vam ajuntar-nos 3 mamàs i amb la necessitat de que no hi havia cap associació ni cap delegació ni res per persones amb dislèxia, pues, la van formar en altres.
Perquè ja hi havia a Balears o ja a nivell d'Espanya sí que hi havia. Aquesta
sí,
associació estava funcionant.
Sí, perquè aquesta associació, en aquest cas Disfam, ja està funcionant fa 26 anys a Mallorca i va ser on va sorgir i ara està present a 20 països, més de 20 països iberoamericans.
I quina és la feina que feu des de Disfam? Com acompanyeu les persones amb dislèxia?
Bueno, en principi, a veure, hi ha dos parts. Disfam, com a central, sí que funciona també a nivell normatiu, a nivell legislatiu, intenta aconseguir coses, però després, a nivell delegacions, el que fem a vegades més bé és acompanyar les famílies, estar, donar informació si necessiten, bueno, simplement fer grup.
I vosaltres sou famílies, famílies de persones amb dislexia, però també comptau amb l'ajuda de professionals per poder fer aquest acompanyament?
Sí, bueno, en aquest cas, en la nostra delegació no tenim el que és dins de l'associació cap professional, però sí tenim professionals que ens ajuden, o que, bueno, no col·laboren, però sí que, per exemple, una companya ha fet una feina de veure quins professionals tenim a la illa per poder recomanar. Que sapiguem segur que o fan el diagnòstic que toca o la reeducació que poden necessitar els nostres fills.
I a quantes persones ateneu aquí o quants de socis teniu al mateix Eivissa i Formentera?
Pues, el nombre de socis reals no ho sé, però d'usuaris sí que tenim un grup de WhatsApp i som 120 famílies.
120. Totes, bueno, la majoria d'Eivissa i alguna de Formentera?
Sí,
o com?
Tenim alguna de Formentera. De moment la delegació és Eivissa-Formentera amb la idea de que en algun moment es pugui fer alguna petita delegació a Formentera. Tenim, crec que ara mateix, 4 o 5 usuaris de Formentera, però és veritat que la població és molt, molt més petita.
Però 120 famílies en un any, vull dir, és una... hi havia una necessitat real.
Sí, sí.
I no sé si ens pot explicar, que hem començat per l'altra part, però què és exactament la dislexia?
Pues la dislexia és un trastorn del processament fonològic, és realment és neurobiològic. Uh-huh. Lo que, o sigui, en resumen, el que passa és que els nens no saben transformar la lletra que veuen escrita amb la lletra que com ha de sonar. Llavors, uh-huh, la lectura és molt difícil, sobretot. I després hi ha moltes coses a part, com aprenentatge de consecucions, memòria a curt plazo, sobretot està súper tocada, i sobretot això, la comprensió de lectora és molt, molt, molt complicada.
I sempre parlam això de dislexia a l'hora de llegir, però també existeix la discalcúlia.
Correcte.
Que està relacionat o...?
Sí, és realment el problema és el mateix a nivell neurobiològic, però el que afecta és més a la numeració i als càlculs matemàtics.
I va lligada una cosa a l'altra? Vull dir, o hi ha gent que té dislexia i no discalcúlia, o té les dues, o com va...?
Pues poden venir juntes o poden no venir juntes. Realment, en les dificultats d'aprenentatge n'hi ha diverses. També està la disgrafia, que és dificultat d'escriure correctament, que, per exemple, hi ha molts de casos que només tenen disgrafia. Vale. Vulgarment he dit letra de médico.
Vale.
Després hi ha també a nivell motor, que també pot afectar, i dislàlia, que també és una afecció a la parla.
Una part fonamental en aquest tipus de... Bueno, quan parlem de dislexia, per exemple, és el diagnòstic, no? No sé quina és l'edat mitjana a la que es fa habitualment el diagnòstic.
Bueno, sí que és veritat que a vegades hi ha indicis quan estan en edat infantil, fins a 5 anys, però sí que és veritat que com que les proves moltes vegades necessiten també haver superat la suposada edat d'aprendre a llegir,
clar,
de la lectura, pues normalment sempre se sol fer 7-8 anys.
Això és tard?
Sí, a vegades sí, perquè sí que és veritat que si hi ha indicis, perquè, per exemple, moltes vegades els nens en infantil poden donar indicis, si se fan unes pseudoadaptacions i se li ensenya a llegir d'una altra manera, doncs potser també la dificultat no és tan grossa. Sí que és veritat que la dislexia no desapareix, però sí que quan abans se li posin les eines per poder millorar, sempre és millor.
I es dona, com en alguns altres casos, un infradiagnòstic en el cas de les nenes o no?
No tinc constància real. Sí que és veritat que ja sabem en totes les neurodivergències que les nenes sempre emmascaren molt. I probablement en aquest cas també, perquè al final les nenes en general sempre intenten agradar, sempre fan esforços per intentar millorar i llavors a vegades queden molt tapades. Hi ha moltes nenes, en el cas de la meva filla, que ha pogut passar tota l'etapa escolar perfectament i arribar a l'institut, que ja es complica, és quan ja salten les alarmes.
I quines necessitats tenen els nens i les nenes amb dislexia?
Pues sobretot adaptacions. Per exemple, una adaptació o una eina molt important a nivell escolar són els lectors. Perquè si el que els costa molt és transformar el que estan intentant llegir en el seu cervell, si ho escolten, ho aprenen. I moltes vegades els nens amb dislèxia tenen una intel·ligència mitjana o per sobre la mitjana. I escoltant o veient vídeos aprenen molt més que no llegint.
Ja. I els centres educatius estan preparats per atendre els infants?
Pues, parlo a nivell Eivissa. Uh-huh. Aquí ens estem trobant una desinformació enorme. Sí que és veritat que Disfam tenim la sort de que la central on es va crear està a Mallorca i lluiten molt a nivell balear. Tenim convenis, tenim un conveni d'educació en la que es fa una formació per claustres que es pot demanar, almenys perquè tinguin la informació. Perquè ens trobem, ja ha vingut diverses vegades Nara Celi, que és la fundadora de Disfam, que és la que fa les formacions, o sigui, de lo mejorcito, sí. Ens trobem amb cares de sorpresa amb els mestres. Ja. I després tenim un conveni de salut que a través de salut es poden aconseguir fer les proves també, el diagnòstic.
I parlaves de 120 persones de l'associació, 120 socis, però i tots són famílies amb infants o també n'hi ha d'adults?
Pues la majoria són amb infants, però adults també n'hi ha. I moltes vegades ens trobem que els pares es veuen reflexats amb els seus fills i diuen, pues a mi no m'han dit, però crec que tengo dislexia.
I es fa diagnòstic en persones adultes?
Sí, sí. Valtos,
I Valtos estàu trobau, vull dir, teniu socis que s'han fet el diagnòstic després de
que... De moment no, perquè també és veritat que a nivell diagnòstic portem poquet, i acompanyant a famílies, i de moment no ens hem... No, sí que és veritat que hi ha algun que ens ha demanat per fer-ho i estan en procés, però no ho tenim encara.
I quines són les vostres necessitats com a associació?
Com a associació, pues, bueno, necessitats, visibilitzar, arribar a escoles, a famílies i també una mica recolzament de part de les institucions perquè puguem seguir fent aquesta feina.
Si alguna persona que ens està escoltant de la mateixa vol posar-se en contacte amb altres, com ho ha de fer? On ha de buscar-vos?
Doncs hi ha una web, en disfam.org, allí ens hauria de buscar a Eivissa i ens trobaria directament al nostre correu, al nostre telèfon i es podria posar en contacte amb nosaltres.
Idò, moltíssimes gràcies, Sabrina Poley, delegada de Disfam, a Eivissa i Formentera.
Gràcies.
Naltos, ara traiem la calculadora i feim comptes. Endavant, Laura.
Seguim amb més assumptes aquí en el programa d'avui. I us ho dèiem el mes passat, que parlàvem amb la Raquel Corral, que podria venir més sovint a ajudar-nos a fer comptes, ja que m'ho surtin els comptes. Raquel Corral, molt bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé, i tu?
Molt bé. Aquí, sí. Desitjant parlar d'economia, que per una persona que és de lletres pures... Pues és tot un repte, és tot un repte. Ella és consultora financera a UBB i ens ajudarà cada mes a aprendre una mica més d'economia, que ja ho dèiem el mes passat, que no sé com anem d'educació econòmica, però jo espero que quan arribis mes de juliol ja com a mínim una provedat tinguem.
No, clar que sí, ja seràs una experta.
Absolutament, eh? Escolta, vull que també parlem de temes d'actualitat que tenen a veure amb l'economia, perquè de vegades aquestes xifres, aquests conceptes macroeconòmics ens pareixen com molt allunyats, però també volem saber com ens afecten a nivell micro, a nivell d'economia domèstica.
I doncs, sí, com us comentàvem
en el cas d'aquest mes d'octubre, volem parlar de les famoses taxes que han estat tan en boca de tots, sobretot de senyor Donald Trump, i de com ens poden afectar en el nostre dia a dia aquests arancels. No sé primer de tot si hi ha una diferència real entre arancel i taxa, perquè allà li diuen taxa, aquí li deim arancel.
Sí, al final és el mateix, és un, anem a dir, un impost, vale, que ha posat... Bueno, te dic una cosa, ha sigut una comunicació molt bèstia que ha posat els arancels de Trump, no? Sí. Pareix que aquest era el titular.
Exacte, però com aquest sufix de Trump.
Exacte, però això és històric, o sigui, fa moltíssims d'anys que es fa d'Europa cap als Estats Units i viceversa, o sigui, el que passa que sí, ha tingut moltíssima repercussió perquè els nivells d'arancels seran brutals, si eren del 100% o del 125, algun que... Pues mira, me caus malament, te fico...
Un arancel del 200%.
Exactament, no? Exactament, sí, sí, sí. Però bueno, això es fa moltíssims anys, ¿vale? Però la repercussió mediàtica ha sigut brutal, no?
Total.
Vale, macroeconòmicament, com afecten els arancels? Pues no tant, realment macroeconòmic, perquè tu, si tu ets un país i Estats Units, per exemple, en aquest cas, te posa un arancel, què faràs? Pues no, pues mira, les meves exportacions, en comptes d'anar cap als Estats Units, me'n vaig, jo que sé, a l'Índia o a la Xina o me'n vaig a cap a un altre lloc, mm-hmm. ¿vale? Això és macroeconòmicament. Clar, si tu et poses en microeconòmicament com a empresari, dius, ostres, ja el que és vendre a Estats Units ho tinc més difícil perquè els clients que tinc a Estats Units, clar, tenen un producte més car per aquest arancel, vale? I dius, tu com a empresari dius, pues me tinc que buscar un altre mercat. Uh-huh. Vale? Això seria la part microeconòmica de la repercussió que té per a un empresari. N'hi ha moltes més.
Exacte. Uh-huh. I també per la gent d'Estats Units, en aquest cas, que estan parlant d'Estats Units, sí. Però podríem sí, sí. Parlar de qualsevol país.
De qualsevol país, sí.
És a dir, quan tu compres un producte estranger, et costarà més car.
Claro,
¿no?
Claro. És que poden passar dues coses. O que, per exemple, l'empresari, o sigui, Estats Units, que fa, per exemple, un supermercat, el de Warren Buffett, per uh-huh. exemple, ¿vale? Que diu, vale, m'ha posat un 20% d'arancel o m'ho llep del meu benefici,
que dubto que ho faci,
¿vale? O li pos al client...
En es preu, no?
En es preu, vale? Sí que és veritat que estan tratant de com... Perquè, clar, la repercussió és forta, vale? Estan tratant com de mig i mig, per dir-ho així, perquè, clar, si no, se te quedaran els productes en la botiga i ningú els comprarà, vale? Estan tratant de negociar o de baixar els preus, que també negociar amb els empresaris. Diu, bueno, pues, jolín, m'han posat aquesta taxa, m'ho pots rebaixar un poquet el preu? O sigui, és una negociació molt, 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 molt fina, per dir-ho així, perquè el producte acabi en el mercat i que ho comprin.
Exacte, i que tampoc tingui un preu elevadíssim que desincentivi en els compradors, perquè en ningú en surt beneficiat, no?
No.
Clar.
Sí, a veure...
Algú es beneficia.
Sí, a veure, sí. Mira, imagina't que som naltros, ¿vale? Mm-hmm. que Eivissa posa un arancel, per exemple.
Vinga, va, anem a posar-nos...
Per tots els turistes que arriben, no? Com la taxa que tenim de mediambiental, no? Que això seria un arancel, també.
Clar.
O sigui, mm-hmm. això és un arancel, també, per mm-hmm. dir-ho així, ¿vale? Mm-hmm. Per protegir el nostre territori, ¿vale? Perquè imagina't que naltros tenim una indústria superforta d'orelletes.
Per exemple... Molt bé, m'imagino que aquest horitzó amb il·lusió, vinga.
I flaus i tot això,
perfecte.
No? Clar, i tenim un altre que és competidor nostre, m'entens? Pues uh-huh. posar aquest arancel que pot ser pues, per protegir el nostre producte. Uh-huh. Això és el fi de que la gent, en comptes que viu a Eivissa, en comptes de comprar un producte de fora... que compri el producte autòcton. Que realment és aquesta política que s'està buscant de protegir la indústria local. Mm-hmm. Vale? Després, les formes ja són una altra cosa.
Exacte. Però mm-hmm. l'objectiu principal de qualsevol arancel que es posa és protegir una mica l'economia local?
Sí.
Sempre?
Sí.
Hi ha altres objectius?
Sempre. Sí, home. N'hi ha unes guerres comercials ahir, òbviament, que estan presents. Hem tingut, estan Estats Units i Xina i tirar i afloja i clar, és que si amb la Índia... Bueno, la Índia, per exemple, va ser un cas molt, molt curiós, perquè diu, bueno, pues, si me poses tu, jo t'ho llep.
Ah, mira.
Sí. Sí, sí, sí. O sigui, que al final és una pura negociació. Sí, home, que clar, que n'hi ha interessos darrere, clar, segur.
Sempre.
Sempre.
I més si parlem de Donald Trump, que no, com es diu en castellà, no da puntada sin hilo, que toma.
Tal qual, posa un tuit i ja i arriba a lluna.
Sí, se'n va una mica, sí. S'escalabra tot.
Sí.
Hi ha una tendència, perquè fa uns anys parlàvem de globalització, tant del turisme, de l'economia, s'està tendint cap a unes economies més, com dir-ho, més autàrquiques, no? No sé si les anomenaríem així, però més de protegir el territori local...
Pues mira, realment això és la filosofia de quan es va crear la Unió Europea. perquè justament era protegir les economies dels països membres de la Unió. I ara mateix els nostres agricultors, els nostres ganaders, els nostres pescadors, que lluiten cada dia perquè, ostres, si s'ha creat la Unió Europea, precisament, que té aquesta filosofia de protecció de l'economia, no? I de lliure circulació i demés, clar, estan veient doncs, que potser que entren altres productes d'altres països així, com
lliurement,
així,
eh?
Lliurement, i diuen, ostres, nosaltres estem pagant un munt d'impostos i tenim que veure quan anem al supermercat com n'hi ha productes, jo que sé, de Sud-àfrica.
Per exemple.
Per exemple, no? Que, pues aquesta és la qüestió. La filosofia és protegir.
Exacte, sempre. Ha quedat clar. Quan es posa un arancel, l'objectiu és protegir l'economia que emet aquest arancel, no?
Primerament sí, després ja saps. Ja,
més coses. Clar, el que es queixa precisament el sector primari, i ho hem parlat aquí en diferents ocasions, és que ells han de complir una sèrie de regulacions, per exemple.
Tal qual, brutals.
I altres mercats que entren de fora que no compleixen ni passen tants de controls, ni regulacions, ni res, poden operar aquí lliurement.
Sí, però jo crec que també saps una coseta, Laura, que també és la mentalitat de la població. M'entens el que te vull dir? Perquè a Eivissa tenim una riquesa en l'agricultura, és que tenim de tot. Tenim moltíssims productes superbons, oli, pastisseria, de tot, i jo crec que en si nosaltres sí que estem conscienciats de comprar el producte local. De fet, n'hi ha moltíssims, pues, jo què sé, que tenim el mercat aquest, com es diu, el que està cap a Sant Agnès, que n'hi ha un, el de Forada, per
exacte,
exemple, que estan, bueno, i es posen, clar, nosaltres, com habitants d'aquest lloc, tenim que tenir consciència de que, ostres, aquesta persona es fica un munt d'hores agafant-se mel o fent flaons, ostres, en comptes d'anar fora a comprar el producte, comprar amb els nostres productors locals.
Exacte, que aquests no venen amb taxa.
No.
Exacte.
Venen amb molt carinyo i molt amor.
Exacte, i molta feina.
I molta feina, moltíssima.
Idò, Raquel Corral, cada mes en aquests espais aprendrem a fer comptes que cada mes aprenguem una miqueta a gestionar millor els nostres suets, que ens costa molt de guanyar-los i no els podem tirar així com així.
Que va, no podem.
Exacte. Raquel Corral, Fem Comptes, assessora financera a OBB. Fins al mes que ve, que parlarem d'un tema molt interessant, eh?
Sí.
Que és el Black Friday.
És Black Friday.
Vinga.
Que tothom comença a fer...
Ja
que
es posa nerviós tothom de mirar a veure què pot comprar, que
mira,
no...
Mira, doncs saps que quin consell podem donar ja, si es pot? Que si ja ho tenen més o menys clar que volen comprar els regals de Nadal en el Black Friday, que vagin mirant els preus.
Ara.
Ara.
Perfecte.
Sí, després explicaré per què.
Molt bé, idò, avui...
Spoiler.
Exacte, fem una mica d'espoiler. A 30 d'octubre anem mirant els preus perquè llavors ja seguirem per què.
Tal qual.
Molt bé, Raquel Corral, mil gràcies.
De res,
fins el mes que ve.
Fins el mes que ve.
IB3 Ràdio és cultura. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Podem presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món i la tercera millor portera. Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente.
No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Estic molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Sòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Ara hem conscienciat la gent que era important fer qualque cosa, però jo això és super satisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera.
Sí, com us comentàvem a l'inici del programa, ja sabeu que des d'aquesta temporada, una vegada al mes, sortim a fer una volteta per a alguns dels indrets del món que acullen a alguns dels pitiusos més il·lustres, eivissenques, formenterers, eivissencs, formentereres, que duen el nom de les nostres illes pel món i esdevenen els millors ambaixadors. Així que, d'alguna manera, una vegada al mes, sortirem de l'estudi en missió consular per a aquest planeta. I hem pensat que, per combatre el jet lag, les diferències horàries, els horaris laborals impossibles, ens enviarem notes de WhatsApp perquè la gent ens expliqui on és i quin és l'àmbit professional en el qual ha assolit l'excel·lència. Començam aquesta ruta d'avui enfilant cap a latituds més al nord per parlar amb el matemàtic i professor de la Universitat de Southampton, Toni Martínez Sicora. Molt bon dia, Toni. Quant de temps fa que vius a Regne Unit?
Hola, molt bon dia. Primer de tot, volia dir que moltes gràcies per convidar-me a aquesta entrevista. És un plaer estar aquí amb altres avui. Naltros vam venir a viure a Southampton, que està en el sud d'Anglaterra, l'any 2012. O sigui, que enguany farà 13 anys que estem visquent aquí. La meva dona, que treballa a l'Hospital de Southampton, també és d'Eivissa. Abans treballava a Vilars fa uns 20 anys, 20 anys més o menys. I també tenim dos fills de 10 i 12 anys que estan a... que són, podríem dir que són massa anglesos. I el principal motiu pel que vàrem venir a viure aquí a Anglaterra, quan vaig acabar el doctorat en el 2012, jo vaig estudiar a València, vaig estudiar matemàtiques i vaig fer el doctorat en l'àrea d'investigació operativa, que és més aplicada. Pues quan vàrem acabar la crisi d'Espanya, n'hi havia una forta crisi, no hi havia gaire possibilitat de continuar. I vàrem mirar a València i també a la UIB de Mallorca, i no va ser possible. I va sortir aquesta oferta que tenia un Southampton, que tenia un grup de lo que vaig estudiar jo molt fort, i per això vam venir aquí.
Ara comentàvem que ets professor a la Universitat de Southampton. Quan fa que tens un vincle professional, o com va començar el teu vincle professional amb aquesta universitat?
Pues la idea de venir a Southampton va sortir quan estava fent el doctorat, que el vaig fer l'any 2008, el 2011. Quan vaig estudiar el doctorat, havia un programa a la Universitat de València que es deia Doctorat Internacional, que tenies que fer dos visites de més de 4 mesos fora d'Espanya per treballar amb diferents grups. I jo vaig fer la primera a Oporto, a Portugal, una ciutat molt polida, i després, en el 2011, vaig venir aquí a Southampton, i és on vaig conèixer aquest grup. I en el 2012 ja vaig començar de postdoc un any, i després, el 2013, professor adjunt, després professor titular en el 2016, i la càtedra me la van donar en el 2022. I ara, enguany, estic de director de departament. El departament té unes 40 persones. És un treball més administratiu.
Mare meva! I dit això, jo em pregunto quina assignatura o assignatures estàs ensenyant?
Pues la majoria del meu temps se'n va amb la coordinació del departament, que és una tarea bastant administrativa, com deia abans, i també tinc bastants projectes d'investigació. Estic supervisant 5 estudiants de doctorat. Tot ells treballen en temes d'optimització logística, es podria dir, que és el meu... és el meu tema d'investigació. Una de les assignatures que estic donant d'estudiant de màster, que es podria traduir com optimització en xarxes logístiques, allí el que fem és estudiar els algoritmes i els models que hi ha per optimitzar i automatitzar els diferents processos en logística. I en aquesta classe tinc uns 20 estudiants, més o menys, de totes parts del món. Principalment, jo crec que de Xina i Índia. La majoria d'estudiants venen d'allí, de màster. També estic donant una altra assignatura per als estudiants de grau, que és més bàsica, és teoria analítica en l'escola de negocis. I la majoria d'aquests estudiants són de grau, són d'aquí, són anglesos. I per parlar una mica dels estudiants de doctorat, tinc estudiants de doctorat que estan treballant en identificar aquests problemes en logística que no s'estan fent bé, i fent nous algoritmes per solucionar aquests problemes. I també tinc altres estudiants de doctorat que treballen en el que es coneix com pricing, que és bàsicament posar preus a les coses, tenint en compte la demanda que hi ha. I, bueno, i com tothom sap, aquests algoritmes ja aprenen molt ràpid per optimitzar, en aquest cas seria maximitzar les vendes. Aquests algoritmes es van posar molt populars en els anys 90, van començar en els anys 90 perquè algunes aerolínies el feien servir per posar els preus. I després els hotels més tard ho van adoptar i ara s'utilitzen molt i ara estan cada volta estan més sofisticats i és una àrea que s'està investigant molt i n'hi ha molta projecció.
Uau, no, al·lucinant, absolutament. Tu quan vas començar a estudiar t'imaginaves que acabaries en aquesta àrea?
Pues jo les matemàtiques ja me'n van agradar des de petit, es podria dir, perquè a mi m'agradava això de solucionar problemes, quan més difícil millor, i més temps tens que pensar millor. M'agradava molt també de petit jugar als escacs, jugava molts de tornejos amb els meus amics, i encara avui en dia jugo als escacs, és una cosa que m'agrada molt. També m'agrada molt l'harmonia en música, jo tocava el piano perquè és la meva mare, una professora Vera Sicora, era professora de piano, i aquesta part de l'harmonia m'agradava molt. Una altra volta m'agradava pensar, es podria dir que era molt caperrut, i si parles amb els meus amics d'Eivissa i família diran que caperrut som un rato. I això fa que li hagi dedicat molt de temps als estudis, a les matemàtiques. Durant la carrera n'hi havia unes assignatures que m'agradaven més, que és de l'àrea d'investigació operativa. N'hi ha moltes assignatures que si estudies matemàtiques, que tens àlgebra, geometria, topologia, anàlisi. Pues la part que m'agradava jo era més de lo que es diria programació lineal, en programació lineal entera. I això és, encara es continua utilitzant la maquinària matemàtica, però és molt més aplicat. I són problemes que són molt agradables de treballar. Si t'agrada molt una cosa, doncs al final li acabes dedicant, jo podria dir que massa temps. I bueno, puc dir que això avui en dia no ha canviat. Si em posa un problema que és interessant, ja estic entretengut un bon rato i això ho segueix fent.
Clar, i ho comentaves, m'imagino que tractant-se d'una universitat com la de Southampton deus tenir alumnes de pràcticament tot el món, no? Com reaccionen quan els dius que ets d'Eivissa?
Pues aquesta pregunta és molt bona i té moltes respostes, depèn amb qui parlis, podríem dir. Jo quan vaig venir a Anglaterra i vaig començar a parlar amb els nostres estudiants que venen de fora, de màster, de Xina, d'Índia, de Pakistan, jo no m'oblidaré mai, un dia vaig tenir una conversa amb un estudiant que jo li deia que era d'Eivissa i ell no sabia on estava Eivissa, no havia escoltat parlar mai, i això em va xocar molt, com no pots saber on està Eivissa. I després ell em va dir que era de Karachi, de Pakistan, i jo tampoc sabia on estava Karachi. I després ho vaig mirar i és una ciutat molt, molt gran en Pakistan. Té més de 20 milions de persones visquen allí. Té una població molt alta. I això em vaig donar compte també del nivell d'incultura, podríem dir que tenia jo també. I des d'entonces sí que cada volta que tenim els estudiants de màster i parlo amb ells, que tinc 20, 25, li pregunto d'on venen, de la província, de la ciutat, i és un intercanvi cultural molt polit. La majoria no saben on i alguns no han escoltat mai parlar d'Eivissa. Si preguntes a gent d'Anglaterra d'aquí i d'Europa i dels estudiants també de Sud-amèrica i dels Estats Units que tenim, tothom sap i ha escoltat parlar d'Eivissa pels motius de... i es podria dir pels motius de l'estiu, del turisme i de la festa.
Ostres, que curiós! I t'ha tocat en aquest sentit fer molta pedagogia entre els alumnes per parlar de la imatge que té tradicionalment Eivissa?
Pues aquesta és una altra bona pregunta, perquè aquí si la gent no ha escoltat parlar d'Eivissa i no ha anat mai, entonces tens una conversa que és més informativa i ja dones la teva opinió. I normalment, la meva opinió és que és un joc més per viure. Es viu molt bé a Eivissa, més que per fer turisme, que també és molt polit de visitar. Però no és com una ciutat com, per exemple, Londres, que aquí sí que recomano, que és una ciutat més per visitar, molt polida, molta cultura i molt, molt interessant, però per viure tens que estar molt avessat a veure molta gent en el carrer. Si han escoltat parlar d'Eivissa però no han anat mai, sí que tens que fer una mica de psicologia, no molta, perquè ja, perquè com no han anat, li expliques realment lo que es poden trobar si van a Eivissa. La gent que ha anat, però només un parell de dies i ha tingut no molt bona experiència, això sí que és un... Això ja tenen la idea del que han viscut, i és molt difícil de tenir una conversa en una direcció diferent, podem dir. No hi ha psicologia que valga, podríem dir. Que això ho puc entendre si tu vas a un lloc i no, per qualsevol motiu, alguna cosa no ha anat bé o has tingut una mala experiència, una mica pots culpar la ciutat que estàs visitant. Això ho entenc. I la gent que ha anat una mica més de temps o ha tingut més temps de disfrutar de diferents parts de l'illa, tenen molt bona impressió, normalment una impressió una mica diferent. Tot això també depèn de si han anat amb fills o no han anat amb fills, perquè et mous en un espectre diferent, però les famílies amb les que parlo que han anat a Eivissa li agrada molt Eivissa.
Clar, Ido, jo ara sentia la teva trajectòria i no sé si et pots arribar a plantejar tornar a Eivissa per fer feina aquí, no?
Pues això ho veig molt difícil. Sí que és veritat que farà 5-6 anys sí que vàrem provar de tornar a València, no a Eivissa, però sí que vàrem mirar de tornar a Espanya, però va ser molt difícil. Vàrem decidir que no, és molt difícil, estem molt arreglats a Southampton. Com he dit abans, els meus fills són més anglesos i el que faig jo és una especialització, és molt especialitzat i és molt difícil. Demores. Sí que vaig organitzar un congrés en el 2016, fa 9 anys, a Eivissa, un congrés del grup científic d'empaquetament, que el que fem bàsicament treballar en algoritmes per optimitzar l'empaquetament de les coses, d'objectes. Tenen una aplicació molt directa, entre altres, en els containers, com utilitzar els containers d'una forma molt més eficient, podríem dir. Pues, és un grup de 50-60 científics que no paren desenvolupar algoritmes en aquesta àrea, i en el 2000 jo som part d'aquest grup també, i en el 2016 vaig decidir fer un congrés a través d'una de les universitats de Illes Balears a Eivissa, que el campus que tenen allà és molt polit i va ser un congrés molt polit. Aquest any se celebrarà en abril i se celebrarà i es farà en Brasil, toca a Brasil aquest any, però sí, cada any es va m'organitza. N'hi ha moltes altres de grups d'investigació i científics en les quals també estic participant, però bueno, sí, és molt difícil tornar, però un mai sap. L'opció sempre està allí.
Teido, moltes gràcies. Com ens va passar el mes passat, tinc la sensació de que aquesta entrevista ha estat molt curteta, però m'encantaria que si tornes a Eivissa aviat, per festes o quan sigui, que ens facis una visita aquí a l'estudi d'IB3 Ràdio i parlem una miqueta més. Què et pareix?
Això està fet, sense cap dubte. Pròxima volta que vaig a Eivissa, que vagi cap allà, em passaré i podem fer un cafaret i fer una xerradeta. Això està fet. Moltes gràcies per convidar-me avui aquí.
Ido, moltíssimes, moltíssimes gràcies de veritat, en Antoni Martínez Sicora. Una meravella anar coneixent a tot el talent pitius que tenim repartit pel món. Després d'aquesta conversa tan inspiradora i tan interessant, i repassam ara mateix l'agenda cultural del dia. Nieves García Gálvez, tot teu. When the truth is found to be lies,
l'agenda.
All the joy within you dies, don't you?
I
I doncs sí, Laura, avui obrim l'agenda cultural a Vila per assistir a la presentació del llibre L'artilleria al segle XX i avions caiguts a les Pitiuses durant la Segona Guerra Mundial de Pere Vilàs Gil. Serà a les 7:30 de la tarda a la nostra sala. També a Vila, concretament a Can Ventosa, continuen aquesta tarda les activitats programades dins del Festival de Cinema Ibiza Halloween. A les 6:30 es projecten 7 curtmetratges de la secció oficial internacional Terror 2. A les 8 es podrà veure la pel·lícula Reflejos, que forma part de la secció oficial de llargmetratge de terror. A les 9:30 es projecta una selecció de horror trailers. I a les 10 es podrà veure la pel·lícula Chainsaws We're Singing, també de la secció oficial de llargmetratges. Continuem a Sant Agustí, on aquesta tarda de 7 a 9 podem visitar l'exposició Habitar el mar, de Laura Julve. La sala d'exposicions Can Curt acull aquesta mostra d'escultures en la que es veu la influència que el mar té a l'obra de l'artista. La mostra estarà oberta fins diumenge 2 de novembre. I acabem a Santa Eulària, on aquesta tarda hi ha una nova cita al Mercat Ecològic a partir de les 3:30 a Can Planetes, on avui, a més, continua el taller gratuït d'elaboració de panellets. I avui felicitam la cantant i compositora estatunidenca Grace Slick, que va néixer el 30 d'octubre de 1939 i que avui fa 86 anys. És una de les veus femenines més reconegudes del rock psicodèlic i també una figura del moviment hippie. Va començar la seva carrera musical als anys 60 i des de llavors va ser membre de grups com The Great Society, Jefferson Airplane, Jefferson Starship i Starship. Avui la felicitam i ens acomiadam escoltant Somebody to Love, un tema publicat per Jefferson Airplane l'any 1967 dins del seu àlbum Surrealistic Pillow. Naltros tornam demà a les 12:04 a la sintonia d'IB3 Ràdio. Que tingueu molt bona tarda.